Todas las semanas, bucea con nosotros.
Ràdio Estel.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega. Això és A Tota Costa, ja sabeu, el programa dedicat i destinat a les activitats subaquàtiques i nàutiques. Des d'ara i fins les 11 en punt del matí en aquesta sintonia de Ràdio Estel, obrint l'edició 607 d'avui dissabte 20 d'abril de 2013. Molt bon dia, benvinguts. Avui, com sempre, amb diferents protagonistes que ens parlaran del que ens agradi i el que ens apassiona, que en definitiva és el mar. Avui parlarem amb el xef del mar. Anirem fins a Cadis, un interessant llibre que acaba de publicar un cuiner que vincula la seva passió del mar amb la cuina. Avui també passarà per als estudis de Ràdio Estel el pioner del submarinisme en el nostre país, el nostre bon amic i estimat Eduard Ametlla. És el protagonista d'un interessant documental que acaba de presentar, per cert, ahir divendres es va fer l'estrena aquí a Barcelona, el popular realitzador Josep Maria Castellví. És un documental amb el Eduard Ametlla com a protagonista, rodat a la cova de Mallorca, Sagleda. Avui en parlarem amb l'Eduard Ametlla, present aquí en els estudis de Ràdio Estel i via telefònica amb el Josep Maria Castellví, que ens parlarà des de Lleida. Bé, doncs aquesta és la nostra proposta. Des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí en aquesta nova edició de A Tota Costa, com sempre comencem amb les salutacions ben cordials del Mario Ramírez, del Jordi Carretero, del Toni Huguet i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de la Yang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, la Yang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. La Yang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. La Yang Layang, el paraíso del submarinista.
This is Jean-Michel Cousteau. I wish to everyone who's listening at Tota Costa.
Bé, doncs estem en marxa. Avui volem iniciar el nostre recorregut a tota costa parlant d'una interessant iniciativa nascuda de la mà d'un dels realitzadors de més nom i de més prestigi del nostre país, el Josep Maria Castellví. Una immersió espectacular a la cova de Sagleda a Mallorca, protagonitzada ni més ni menys que per el pare del submarinisme en el nostre país. Us estem parlant de l'Eduard Ametlla. Avui volem saber com neix aquest projecte, amb quin objectiu i com es va desenvolupar i, sobretot, quin ha estat el resultat final d'aquest reportatge que segurament molts de vosaltres també heu tingut l'ocasió de veure, per exemple, a Madrid, a Madrid en el darrer festival del Dive Travel Show. Bé, avui en els estudis de Ràdio Estel a Catalunya ens acompanya el seu protagonista, Eduard Ametlla. Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tu sempre protagonitzant coses importants,
Bé, jo intento col·laborar sempre amb les coses que parlen del fons del mar, que saps tu que és un món per mi ja molt vinculat amb la meva vida.
El Josep Maria Castellví ens saluda també des de Lleida, en aquest cas. Josep Maria, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Molt bon dia.
Eduard, una altra vegada, també.
Crec que us coneixeu una mica, no, Josep Maria, Eduard?
A fondo, diguéssim.
Amb ell, per descomptat que jo el coneixia i el tenia com un ídol de joventut, també, no?
Sí.
Ha estat un plaer col·laborar amb ell amb diferents coses que en poc temps hem anat a coincidir, mira... És allò que més val tard que nunca.
I tant que sí. Escolta, Josep Maria, com neix aquest projecte de fer aquest reportatge, aquesta producció independent en aquesta cova de Sagleda, i sobretot, com neix la idea de fer a l'Eduard protagonista, una mica del fil conductor?
Bueno, és que realment no neix, és que és una història que se gesta a partir del moment que estem allí amb l'Eduard i la Carmen Portilla, els dos o tres dies que vam conviure junts. Ens vam començar a gravar el dia a dia de lo que fèiem i de lo que parlàvem, i a l'acabar allò que dius, ostres, li podríem donar inclús una mica de contingut, precisament per la humanitat i l'esperit de superació i d'esportivitat que desperta en Eduard, i les imatges que, lògicament, dins de la cova pues, acompanyaven perquè eren espectaculars, i va sortir això, que va ser pues, un documental sobre una il·lusió que tenia l'Eduard d'anar amb aquesta cova, i es va poder plasmar en imatges a partir d'un com tu diries, és com un documental molt intimista de les seues com tu diria, de les seues pors entre cometes o dels seus dubtes, o que lògicament que sempre aborde una persona quan entra en una cova que no coneix, i sobretot amb una persona pues, que té una edat avançada com la de l'Eduard, però que continua amb una vitalitat i un dinamisme que s'encomana.
Amb la meva edat no t'hi fiquis, Josep Maria.
Hola!
Deixa d'estar la meva edat, tu. Sóc una mica gran i prou.
Diu que és una mica gran,
El 55 o 55, no me'n recordo quan tenies que em vas...
Sí, mira, sí, més o menys.
Uns quants. En qualsevol cas, l'important de l'Eduard és aquesta vitalitat i aquesta incidència que fa encara doncs, a tenir una vida absolutament activa en quant al que es refereixen en aquest sector de la immersió. Perquè hem de dir, deixa'm que et digui, Josep Maria, que l'Eduard porta un color fantàstic, és que acaba d'arribar de Cuba, Eduard?
Sí, me consta.
I vam estar a punt de coincidir amb en Josep Maria, també.
Del
Jardines de la Reina, no, Eduard?
Jardines de la Reina, exactament.
Sí. I has estat, Josep Maria?
Sí. No, a Jardines no. He estat a altres zones de Cuba, però en aquest lloc concretament no havia estat.
Sí, doncs,
ja em va fer entetes, ja.
Ja et va fer entetes. Bé, doncs tornem a Mallorca. Deixem Cuba, ja protagonitzarà Cuba doncs, els seus minuts també, però en qualsevol cas anem a Mallorca, anem en, en aquesta cova de Sagleda. Realment, Eduard, tu ja tenies experiència, en fi, de submarinisme a les coves. Probablement aquesta experiència va néixer a les Illes Medes, no?
Sí, a les Illes Medes, a continuació també a la Falconera, al Riuet de Garraf, després també al Pont d'en Gil, a Menorca, algunes experiències tenia, i sempre m'han agradat molt les coves. És una atracció especial,
Sí.
La foscor, les tenebres, que dic jo, sempre m'han agradat. I va ser que parlant concretament d'aquest tema, que la Carmen Portilla va parlar i junt amb en Josep Maria de la cova de Sagleda. I van parlar molt bé de la cova, i jo li vaig dir a Carmen, mira, jo no quiero morir-me sin ir a la Sagleda. O sea que, Eduardo, no te preocupes, que jo te organizo una expedició perquè conozca Sagleda. I així va ser, i vaig anar. Ara, ja li vaig dir a la Carmen també, després d'haver-la conegut, la cova i tot plegat, li vaig dir, Carmen, de aquello que no quiero morirme. Ahora la conozco, la cueva de la Gleda.
Sigo sin querer morirme,
però
no?
Però sigo sin querer morirme. Exacte. No, no prengui simple la paraula.
S'han de fer moltes coses encara. Josep Maria, què té la cova de Sagleda que no tinguin altres coves?
Home, a veure, Sagleda el que té és la bellesa en quant a la laberíntica que és. La visualitat sí que és comparable a moltes altres coves, però té una complexitat i una extensió i una configuració estètica que, sobretot pels que ens agrada el tema de la imatge, li dona un valor afegit, no? Perquè no és una cova de gran profunditat, és una cova que mantens una profunditat moderada de 12, 15, 17 metres màxim durant tota la... durant tots els recorreguts, que estem parlant de quilòmetres de recorregut, no? Però té una estètica que la fa preciosa i la fa comparable a lo que seria els cenotes de Mèxic. Sí. Seria lo més comparable als cenotes de Mèxic que podem trobar, jo crec, al continent europeu o a les illes del continent, vaja. Mm-hmm.
Per cert, els cenotes de Yucatán, Eduard, que aquí sí que tens una assignatura pendent, no?
Sí, 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 la tinc pendent, però amb un interrogant al costat. Ja veurem.
Hi arribarà. La visibilitat és tan bona, Josep Maria, perquè els cenotes de Yucatán, qui ha tingut l'ocasió de practicar submarinisme allà, verdaderament és excepcional les visibilitats que es poden arribar a tenir, no?
És totalment comparable, tant en visibilitat com en estètica. És que són configuracions inclús similars en quant a formació. Uh-huh.
Crec que en qualsevol cas, aquest documental es va rodar el passat 13 d'octubre. En qualsevol cas, crec que la visibilitat no era lo bona que hagués pogut ser, no? Perquè havia plogut molt, crec, això ens has explicat.
Bé, havia plogut molt, és cert, i a més el dia que vam baixar va ser infernal, perquè l'aigua xorrejava per tot arreu, hi havia cascades, que li va donar un aspecte estètic encara afegit molt més bo, perquè normalment allò és molt més sec, i aquell dia l'aigua xorrejava per tot arreu. A l'aigua, jo vaig notar la neta, perquè no havia tingut temps de calar cap dintre. És possible que els que estan entrant a la cova permanentment igual sí que trobaven una diferència de visibilitat, però per mi va ser una visibilitat extraordinària. De fet, a les imatges s'aprecia que és una aigua netíssima, no? O molt clara, vaja. Mm-hmm. Per nosaltres, a l'hora de fer el tema d'il·luminació i de gravació, va ser perfecte, ideal. Va sortir tot perfecte.
Un documental, per cert, i avui estem parlant d'aquest documental perquè ahir divendres es va poder fer aquesta estrena precisament aquí a Barcelona, a la ciutat de Barcelona.
Sí, perquè aquí a Barcelona s'ha estat fent, bueno, avui de fet és la cloenda i hi ha l'entrega de premis aquesta tarda a nit a dalt al Museu Olímpic a Montjuïc. S'ha fet el Barcelona Sports Film Festival, que és un dels festivals internacionals d'esport més reconeguts que hi ha un circuit de festivals d'aquesta mena, i la pel·lícula estava seleccionada a la secció oficial. Llavors, ahir la tarda la van passar, a mitja tarda, a dalt al Museu Olímpic també, i, bueno, va agradar, evidentment que va agradar. Mm-hmm. Si sortia l'Eduard, tenia que agradar. Però no.
Home, i tant. Eduard, imagino que satisfet del resultat final, no?, d'aquest documental.
Moltíssim, sí, perquè vaig disfrutar molt, no solament de l'aspecte tècnic, de la immersió, de la bellesa, de l'ambient, de les estalactites, estalagmites, sinó també d'una cosa molt important per mi, les meves altures, la meva edat, que és el companyerisme que van demostrar els iniciadors d'aquest sistema de les exploracions, el grup Nord de Mallorca, perquè la col·laboració d'ells va ser inapreciable. Si no, per ells jo no baixo. Uh-huh. I el que és pitjor, no baixo ni pujo. Perquè l'accés a la cova és dramàtic, és un enfondrament de la terra que va tindre lloc, crec que fa un milió d'anys. Jo no hi era, les coses
no hi era,
com si... No, jo no hi era, però m'ho han explicat. Uh-huh. Aleshores, l'enfondrament aquell, al fons, doncs, amb una profunditat de 40-50 metres en línia vertical, hi ha un llac, un petit llac. L'aigua, fangosa totalment, visibilitat zero. Però a partir del moment que supera aquesta capa d'aigua fangosa, és dramàtic el contrast. Passes d'una aigua sense visibilitat a una aigua amb una transparència de 50 metres amb horitzontal.
Uh-huh. Realment, doncs, per al que jo no conec directament aquesta cova de Sagleda, Josep Maria, però pel que ens explica l'Eduard, sí que conec els cenotes de Yucatán. Home, és molt semblant, no? És una entrada realment molt semblant amb uns cenotes.
És un esfondrament al mig del no-res, a l'Horta i a Mallorca, a prop, sí, de Manacor, i és un forat, un pou que cau. És un esfondrament del terra, i a partir de l'esfondrament del terra tens accés a lo que seria les galeries, un petit llac interior, i al llac aquest hi ha una escletxa en la que entres a dintre del sistema, i el sistema s'estén i es bifurca i es ramifica i enllace i reenllace, i és la feina que estan, la gran feina que estan fent el grup Nord de Mallorca, trobant totes aquestes bifurcacions, contactes, ramificacions, connexions, que estan construint un mapa hidrològic subterrani de les, de l'illa de Mallorca, en aquest cas, i de les Illes Balears en general. Aquest grup opera a tot el que seria les Illes Balears, no? Però fan un gran treball, perquè és un treball molt silenciós, poc, surt poc, tot i que de quan en quan, evidentment, se'n fan documentals i se'n fan històries, però no es pot arribar a fer la idea de la gent de la tasca i de la feina que arriben a fer aquesta gent estudiant, explorant aquests sistemes. Mm-hmm. Que és el futur també de molts dels problemes de l'aigua que pot haver al planeta, els pous i tot el que hi ha, els sistemes inundats, no? Mm-hmm. És on hi ha més aigua del planeta, realment.
Sí, sí.
A part del mar, clar.
Ahir divendres es va fer l'estrena aquí a la ciutat de Barcelona, en el Barcelona Sports Film Festival, i evidentment doncs, amb el protagonista indiscutible de l'Eduard Ametlla, però sobretot també aquesta feina de realització, filmació, doncs, per part del Josep Maria Castellví. Josep Maria, realment, imagino que treballar, home, jo t'ho puc dir perquè jo també ho he fet, no? Treballar amb l'Eduard, doncs, fer algun projecte d'aquestes característiques, home, es fa molt senzill, no? Es nota una mica doncs, que sap de què es tracta i que, de fet, també ell ho ha fet al llarg de la seva vida professional.
Hombre, i tant, ell ha estat un mestre per tots nosaltres, per la nostra, per moltes generacions ha estat un mestre, i per moltes més que ho ha de ser, jo crec. A més, pensa que nosaltres ens vam criar a l'entorn de les seues pel·lícules, els seus documentals, lògicament també d'en Cousteau, però ells són els exponents, i Hans Hasch i una sèrie de gent que són els exponents de lo que va ser els inicis d'aquesta activitat, i per nosaltres sempre els tindrem present per lo que és com a referent, no?
Uh-huh. Ara mateix amb què estàs treballant, Josep Maria?
Pues ara estem treballant amb un vaixell enfonsat, un documental sobre un vaixell enfonsat que hi ha molt a prop del Delta de l'Ebre, molt a prop no, està a unes 11-12 milles del Delta de l'Ebre, un vaixell de la Primera Guerra Mundial, que es diu l'Amiral de Kersany. Ara el que fem és estem acabant el documental. És un vaixell que no s'ha vist plorant mai, que li hem recuperat tota la història aquí al darrere. Ja, va haver un gran combat naval, entrem amb un submarí, amb moltes víctimes, i bueno, una pel·lícula sobre aquesta història. Mm-hmm.
Doncs estarem atents, a la realització d'aquest documental. Josep Maria, gràcies per ser amb nosaltres, et deixem, perquè sabem que tenies un matí dissabte una mica complicat. En qualsevol cas, t'agraïm molt sincerament que ens hagis atès la comunicació de Ràdio Estel del programa Tota Costa. Eduard,
nosaltres agraït, com sempre.
Ens acomiadem.
Josep Maria, fins sempre.
Molt bé.
Gràcies, Josep Maria Castellví. Gràcies, molt bon dia.
Una abraçada a tots.
Bé, fem una petita pausa. El Josep Maria Castellví, sens dubte, un dels millors realitzadors d'aquest país, un documental que val la pena, amb l'Eduard Ametlla com a protagonista. Eduard, et quedes una estona més amb nosaltres, no?
Amb molt de gust.
Moltíssimes gràcies. Fem una pausa, de seguida parlem del temps, previsió per aquest cap de setmana, i seguim parlant amb l'Eduard Ametlla de moltes altres qüestions. No us en aneu.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Tot seguit, seguim parlant amb l'Eduard Ametlla. Abans, aquesta previsió meteorològica, baixant un pèl les temperatures, ambient més fred, amb sol i alguns núvols al nord i a l'est, avui dissabte. Demà diumenge s'imposarà el sol i les temperatures es mantindran, en qualsevol cas, estables. En quant a l'estat del mar, i el vent, tramuntana forta a la Costa Brava, que aixecarà maregassa. A la costa central bufarà el gregal i a la Costa Daurada ho farà el mestral, que serà més fort a l'extrem sud de Tarragona. Això per avui dissabte, i demà diumenge la tramuntana i el mestral seran intensos als dos extrems de la costa. A la resta s'imposaran els vents fluixos del sud i sud-oest. Davant la Costa Brava hi haurà onades de més de 4 metres. Per tant, una situació marítima certament alterada.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Paddy, innumerables especialidades dentro del buceo. Bucea con nosotros. En la Startit, la sirena, shallock, Poseidón, acuática, Kims, Calypso, Medacqua y el rey del mar. Paddy, algo más que buceo.
A tota costa.
Molt bé, doncs tornem a ser amb tots vosaltres després d'aquesta previsió meteorològica, de saber quin és el temps que esperem per avui dissabte i demà diumenge. Ho dic perquè molts de vosaltres segurament doncs, ara esteu doncs, preparant la immersió d'avui dissabte, molts d'altres per demà diumenge. Home, en aquesta època en la que estem doncs, ja comença a ser agradable ficar-se sota l'aigua la nostra estimada Costa Brava, per exemple, perquè la temperatura, a poc, però va pujant, a poc va pujant i el temps, evidentment, doncs, també acompanya. Bé, avui estem parlant d'aquest interessant reportatge, interessant documental de La bellesa i el temps. El seu realitzador ens acaba de deixar fa una estona. Parlàvem amb el seu realitzador, el Josep Maria Castellví, i seguim parlant, doncs, en aquest cas, amb el protagonista d'aquest documental que tenim aquí en els estudis de Ràdio Estel, l'Eduard Ametlla. Bon dia de nou, Eduard.
Bon dia.
I seguim comentant doncs, les característiques i les particularitats d'aquest documental. Un documental doncs, que, home, es va haver de preparar la cosa. Les mesures de seguretat no s'hi pot jugar, no?, en aquest cas.
Indiscutiblement són elementals. Has de tindre molt en compte totes les recomanacions que et fan, perquè són gent que estan fent una obra, estan fent unes prospeccions molt perilloses, amb una cota de risc molt elevat, i no han tingut cap problema. Per què? Perquè prenen unes mesures de precaució i seguretat indiscutible que tu les has de seguir.
Mm-hmm. Unes mesures de precaució, com per exemple el cable guia, que et van dir, bueno, quasi et van amenaçar de mort, si el deixes aquí ens quedem tots, no?
Pues sí, jo vaig entendre, no? No estiris la corda guia, però tu l'agafes entre el teu dit índex i el polze.
Sí, com la senyal d'hoquei.
Com la senyal d'hoquei, i la corda et passa per entre mig, i tu has d'anar detectant què passa. Però sobretot, Eduard, no la deixis, perquè si la deixes no la tornaràs a trobar. Uh-huh. I encara que sigui un trajecte curt, al passar del llac fangós en l'aigua transparent, aquest trajecte curt es podria fer etern si no sapiguessis per on vas.
Perquè hem de dir que en el moment de creuar aquest llac fangós, l'aigua és absolutament tèrbola, no es veu absolutament res. De quant de temps estem parlant?
Estem parlant de 2 minuts que es fan llargs.
Sí.
A més, jo vaig comentar-ho, que havia tingut la sensació, no de pànic, perquè sabia que el que fèiem, però havia traslladat amb la gent que, per desgràcia, practicant aquest esport d'espeleosub, s'han trobat un moment determinat amb aigües brutes, tèrboles, que els hi han vetat comprovar on és l'entrada o la sortida i s'han perdut, i han mort. I aquella sensació d'angoixa que sents quan no tens visibilitat, jo la vaig reviure durant aquests dos minuts pensant en les víctimes que ha portat. I no perquè no prenguessin precaucions, però de vegades hi ha factors que no els preveus i en un moment determinat aixeques la pols, sí, amb els peus d'ànec, les teves pròpies bombolles fan caure la pols que està impregnant les parets i el sostre, i es pot donar el cas que perdis la visibilitat i aleshores no trobis la sortida.
S'han donat casos, efectivament, doncs, desgraciadament, aquests accidents. Evidentment, doncs, quan un practica submarinisme a coves, primer ha de tenir un cert nivell de submarinisme. Qualsevol persona, doncs, que comença en aquest esport, el més adequat és que no ho faci. El més adequat és que no ho faci. I segon, doncs, fer-ho i practicar-ho amb persones, doncs, que saben perfectament, doncs, el que estan i el que van a fer. No? Les mesures de seguretat han de ser molt importants. En aquest cas, passat aquests dos minuts, una foscor absoluta i, de sobte, una claretat absoluta.
Magnífica. 50 metres de visibilitat en horitzontal, perquè la profunditat no és gran cosa, rarament passa dels 20 metres.
Això és molt, Hem de dir, sí, que a la Costa Brava, sí, amb, sí, un bon dia, tenim 25, 30 metres el dia que més bona visibilitat hi pot haver al mar, no?
Sí, però, Miquel, et parlo de visibilitat horitzontal.
Sí.
Si el reflector, tu il·lumines el llarg horitzontal on estàs i veus les coses lluny. No t'estic parlant de profunditat,
sí,
eh?
Sí, sí.
La profunditat era un factor favorable, 20 metres com a màxim.
I a partir d'aquí veus una claretat absoluta. Què és el que veu? Quin escenari té davant la Duana Mella?
Mira, jo vaig comentat alguna vegada en un reportatge que sobre aquest tema he dit, jo no m'atreveixo a descriure en paraules la bellesa que representa l'obra de la natura que gota a gota ha creat aquelles estalactites, aquelles estalagmites, una espècie de en castellà en diuen colgadures, ara no sé com dir-t'ho en català, colgadures que són translúcides i una mica transparents, que et passa la llum a través. Són tota una sèrie de figures interessantíssimes creades per la natura que no es poden descriure, s'han de veure. I la manera de veure és la imatge, la fotografia o el cine. Jo sempre, quan faig alguna xerrada sobre aquest tema, naturalment m'emporto diapositiva i diu això és el que jo veig i això no ho puc descriure, vostès ho han de veure. I realment és fora de sèrie, és fora de sèrie.
La millor cova que has fet a la teva vida?
Aquesta.
Sí.
Aquesta. Aquesta per les seves característiques. Com a descoberta, no. Com a descoberta diré que la més maca per mi és la del Pont d'en Giro, perquè no l'havia vist ningú i vaig entrar per casualitat i el sol vaig donar compte del que representava això i, per tant, la cova d'Espont d'en Giu per mi és un record imborrable de com un moment aquell en què vaig traspassar la superfície d'un llac interior i em vaig donar compte que estava dintre d'una autèntica formació de estalactites d'estalagmita. Allò va ser fora de sèrie.
Home, aquest component de ser el primer que descobreix doncs, aquesta cova també és molt interessant, no?
Sí, és interessant ser primer i, a més, hi ha una altra particularitat. Hi ha la particularitat, i això m'ho ha dit l'Hilari, que és el president de la Federació Catalana d'Espeleologia. Diu, Eduard, és que tu no t'has donat compte d'això, però tu i en Toni Ballester vau ser el que vau iniciar l'Espeleosub a Espanya. No parlem del rest d'Europa, que no ho sabem, però que potser també. Perquè mai ningú havia fet l'Espeleosub i en Toni Ballester i tu vau ser els primers a marcar els passos d'aquesta especialitat que amb una cota de risc molt elevada, que és l'Espeleosub. Em van fer un acte en una ocasió i em van entregar un trofeig que li tinc molt, molt de preci, que són dos mans que donant-se la mà, que és un espeleòleg i un submarinista, representant la primera vegada que van actuar junts aquestes dues especialitats, que dintre de cada espècie és important.
La mítica cova d'Espont d'en Gil, quants anys fa potser que no hi vas?
Jo, bastants. Molt, hi vaig estar l'última vegada, potser fa 15 anys. 15 o 20 anys, potser, que hi vaig estar per última vegada, però la tinc molt present. A més tinc diapositives i tant les passo, no? Però m'agradaria tornar-hi.
L'Eduard Amella, les històries, són molts anys practicant submarinisme, molts anys sota l'aigua, molts anys i moltes visions en aquesta darrera ocasió, aquest documental de la bellesa i el temps, amb aquest realitzador, el Josep Maria Castellví, que ens ha acompanyat aquest matí de dissabte per explicar exactament quins van ser els factors de la realització d'aquest documental. I amb l'Eduard Amella, doncs, que dèiem amb el Josep Maria, que acaba d'arribar de Cuba, de los Jardines de la Reina, de fer immersió en un lloc, un dels llocs, diuen, més macos del Carib.
Sí, és dels més macos, perquè primer per les seves característiques. Està molt en fora, mar endins, tots som anglats, no hi ha ni un pan de terra, o sigui, allà no hi ha el perill de que hi vagi Melià o Grupo Sol a fer un hotel. No hi anirem mai, perquè no hi ha terra per fer-lo. Si vas allà, t'has d'identificar amb el criteri que faràs vida de mar. O bé un hotel flotant, que no és més que un barco fondejat, o bé un vaixell amb unes condicions que fondegen i a partir d'allà fas immersió. Els manglars són vegetació amb unes arrels enormes i a dintre les arrels és un autèntic biotopo marí, perquè allà hi ha una població important de peixos de tota classe i hi ha una especialitat, que no són peixos, que són cocodrils. I són cocodrils d'aigua salada, que poden ser molt perillosos. És curiós perquè n'hi ha un que sempre ens anaven a l'hotel flotant, cada nit sortia del seu cau, entremig dels manglars, i venia cap a l'hotel perquè allà li donaven menjar. Li donaven trossos de pollastre i l'home estava encantat menjant pollastre, no? Però era un cocodril de 4 metres.
Déu-n'hi-do.
4 metres d'eslora, parlem en terme nàutic,
sí.
I que podia ser perillós. Després n'hi ha d'altres, perquè n'hi ha...
Però fent immersió se n'arriben a veure? O...
Sí, fent immersió. Amb aquest no, perquè amb aquest, com que és un cocodril molt gros, els submarinistes li tenen molt respecte. Molt respecte, perquè el cocodril té una especial manera d'atacar. És que ataca el que veu més petit que ell. Per tant, un submarinista davant d'un cocodril de 4 metres és més petit. Aleshores, pot córrer el risc de ser atacat pel cocodril. Però si el cocodril és petit, un cocodril de 2 metres i mig, el considerem petit, aleshores no ataca amb una cosa que la veu més gran que ell, no? I nosaltres hem fet immersió i hem vist els cocodrils per allà, no? Però aquest és un aspecte diferent. El cocodril està als manglars, però després surts dels manglars i te'n vas mar endintre, aleshores hi ha una sèrie d'esculls que tenen marcades unes boies a punts interessants de fer immersió i són increïbles, són molt macos. La primera vegada vaig disfrutar molt i aquesta segona ho ha d'aquinat i he disfrutat més encara. Potser també és perquè et mires una miqueta... Jo sense voler dramatitzar, jo em comento que estic jo sé... positivament que estic en una recta final. Això les coses són cases.
Bueno, però pot ser molt llarga, aquesta recta.
Però una recta final, perquè tinc 89 anys, em faré 90 el gener de l'any que ve, aleshores tu pots esperar que aquesta recta pugui ser bastant llarga. Però el que has de fer és no mirar el poc que queda, sinó el molt que has fet.
Sí.
O sigui, no mirar endavant, oi, que s'acaba això. O sigui, no mirar enrere i dir, ostres, doncs porto... que m'hi quiten la bailau, no? I aquesta és la fórmula no miraculosa, però sí que t'ajuda a anar superant els pas dels anys.
En qualsevol cas, t'he de dir una cosa. Fa 4 o 5 anys vam estar a Cuba amb tu, rodant un dels capítols del programa Talassa, de Canal 33, tu deies, realment és una experiència que no sé si repetiré. Fixa't, des d'aquell moment que vam anar a Cuba ja has estat més vegades que jo, 2 més.
Eh? 2 vegades més, sí. Jo he fet 4 viatges a Cuba ja, 4.
Déu-n'hi-do.
I sembla que se n'aproxima un altre, no sé. No sé, però em van comentar que si volia celebrar els 90 anys a los Jardines de la Reina, pues que em tornarien a enviar una invitació. I si és així, si estic en forma, pues ho provarem.
En qualsevol cas, hi ha una assignatura pendent amb l'Eduard Amella, que és anar a fer submarinisme a Mèxic, als cenotes de Yucatán, que avui n'hem parlat.
I me n'han parlat molt menys, perquè la Carmen Portilla, que tu saps que ha fet aquest documental tan magnífic, del Filo de l'Impossible, és mexicana. I que sempre que va a Mèxic, ella els té molt vistos. I me n'ha parlat molt. Diu, Eduard, tens que dir-lo. Jo torno amb el mateix i dic, bueno, pues provarem. Ja veurem. Com que jo estic convençut de que quan hagi de dir prou, no faig més immersió, no sé qui, però algú m'avisarà. Si serà la meva pròpia llumeta vermella que se m'encendrà i dirà, Eduard, estàs en un límit que has de deixar-ho o no. ja ho veurem. Jo, de totes maneres, no me'n preocupo gaire. Ja,
i tant
ja,
que no. Aquesta recta és molt recta, Eduard.
Quan arribi, arribarà. Ja.
I en qualsevol cas, a mi m'agradaria fer-te una pregunta, no?
Digues.
Clar, amb tantíssimes immersions que has fet a la teva vida, que molt probablement no saps ni les que has fet.
No, per dir-ho, no ho sé.
No sé si recordes un dia amb un avió, tu i jo, que vaig intentar que contéssim les immersions i al final vam dir, mira, no ho sé perquè són moltíssimes, no?
Sí, són moltes i es poden treure. Jo les podia treure, però m'hauria de dedicar a fer números. Uh-huh. I jo ja fa temps que no faig números per res. Però sí, en sortirien unes quantes.
Si et demanés que potser alguna de les imatges, imagino que quedar-te amb una de les imatges més maca que has vist sota l'aigua, no sé si recordes alguna imatge per la seva bellesa o per el seu carisma o pel seu marc que recordis i que no podràs oblidar mai.
És que n'hi ha moltes, Miquel. Es fa molt difícil escollir-ne una perquè tenen en compte que, sobretot al principi que feia immersió, cada immersió era un niu d'experiències tan important que era tot que quedava gravat. O sigui, es fa difícil dir aquesta va ser molt més important que aquesta altra. Potser et diré que la més important que jo recordi que he fet a la meva vida és unes immersions que jo vaig fer a Eivissa, portant a la meva mà dreta la meva filla amb 12 anys i el meu fill amb 11. I anar tots tres sota l'aigua, això ho tinc gravat totalment. Però no és que sigui emocionant des del punt de vista d'immersió, sinó del punt de vista de personal, no? Els meus fills tan joves, jo ja els vaig iniciar. I continuo fent immersió amb la meva filla.
I ara amb els teus nets?
I amb el meu net, amb dos. Exacte. Tinc dos nets, una neta i un net. Que... Uh-huh. I una notícia important, però que no es prodigui massa.
Quina?
Estic a punt de ser besavi.
Hombre, doncs això és una molt bona notícia.
Molt, em fa molta il·lusió.
Hem d'iniciar en aquesta criatura en el món del submarinisme.
Em fa molta il·lusió saber que seré besavi d'un nano. A més, ja sabem que és un nen.
És un nen.
I em fa gràcia ser besavi, escolta'm. Em fa respecte.
I tant que sí. Eduard Ametlla, amic meu, gràcies per venir.
Gràcies a tu. Ja saps que sempre estic a la teva disposició.
Gràcies, cuida't molt. Gràcies. L'Eduard Ametlla, en la sintonia de Ràdio Estel, a tota costa. Fem una pausa, de seguida ens ocupem de més temàtiques.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Hola, soy Antonio Banderas. Y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas. Y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
Hola, soy Javier Nart y deseo lo que deseo para mí, que son inmersiones, paz, tranquilidad y una vida extensa cuando uno penetra en el agua, donde la vida además de intensa es enormemente extensa. Vale la pena.
Hoy me he levantado pronto, repleto de esperanza por volverme a enamorar.
Bueno, pues aquí seguimos en A Toda Costa. Hoy os queremos proponer un viaje gastronómico marino, ¿eh? Lo haremos en unos instantes hablando de un interesante libro, El Chef del Mar, y queremos analizar básicamente el mensaje que este apasionado del mar ha querido transmitir a todos los lectores y a la vez también a todos los comensales que tengan a bien sentarse en las mesas del restaurante a poniente del puerto de Santa María. Bueno, hoy, queridos amigos, hablamos de ese libro, El Chef del Mar, con Ángel León. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, nada, aquí, entre fogones.
Entre fogones, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, Ángel, participando en un programa de buceo, de submarinismo, aquí hablamos de todo lo relacionado con este ámbito marino, hay que empezar diciendo que tú, buceador, lo que se llama buceador no eres, ¿eh?
No. Bueno, pero yo creo que siento, ¿no?, como todo el que bucea, ¿no? Yo quizás no buceé, pero mentalmente estoy todo el día buceando, ¿no? Uh-huh. Aparte, bueno, soy un gran aficionado a la pesca y yo creo que es lo que más me puede emocionar en mi vida, ¿no?
Sí. Oye, por aquí, por esa zona de Cádiz donde estáis, realmente se pesca mucho, ¿no?
Pues la verdad que tenemos unas aguas muy interesantes, ¿no?, a nivel de pesca, ¿no? Tanto el estrecho como todo lo que es el Golfo de Cádiz, pues yo creo que por lo especial de estas aguas, ¿no?, donde se mezclan diferentes aguas, ¿no?, la mezcla del Atlántico y el Mediterráneo y las temperaturas y todos los pescados que pasan de paso, pues yo creo que la verdad que es un sitio insólito, ¿no?, de España, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hoy, amigos, os proponemos esa inmersión, ¿eh? Hoy buceamos entre los fogones del restaurante a poniente, lo hacemos junto con Ángel León, y también bucearemos por esas páginas que configuran este libro, El Chef del Mar. Bueno, ¿qué has querido transmitir a través de esa obra?
Bueno, realmente lo que he querido era contar un poco mi historia, ¿no? Es decir, plasmar en un libro en 300 páginas un poco todo el trabajo que llevamos desarrollando desde que se abrió a poniente y un poco poner al lector, ¿no?, en antecedente, ¿no?, cómo partió esta idea de solamente cocinar el mar, cómo, dónde partió la idea de crear un camino inédito en la cocina, ¿no?, donde expresar el mar de una forma diferente. La verdad que han sido muchos años de trabajo profundo, ¿no?, a nivel de investigación, ¿no?, con diferentes universidades, sobre todo la más potente, Conciencias del Mar, aquí en Cádiz, con las que realmente hemos creado unas sinergias muy, muy, muy importantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, por todo ello, el libro yo creo que es un libro donde cuenta una historia personal, donde he ido quemando diferentes etapas y qué contactos he tenido con el mar en todas esas etapas de mi vida y cómo al final pues llegué a conseguir montar mi propio restaurante, que era mi sueño, y hacer esta cocina tan especial que hacemos, ¿no?
Uh-huh. Una cocina, un ámbito marinero. Nosotros en Cataluña sabemos mucho, ¿no?, de cocina marinera. Hay unos restaurantes excelentes de cocina marinera en cualquier sitio, ¿no? Lo que pasa es que tú has querido ir un poquito más allá, ¿no? Descubrir un nuevo concepto de la cocina marinera. ¿Cómo lo englobas ese nuevo concepto?
Bueno, el mundo concepto, lo que resumidamente, para que me entendáis, lo que hemos intentado es representar todo lo que pasa en la tierra desde el mar, ¿no? Es decir, siempre hemos pensado que las tres cuartas partes de la tierra es agua, ¿no? Y que sí, había mucho más que decir y contar en el mar que en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, intentamos integrar guisos y conceptos de terrenales, pero 100% desde el mar. Por poneros un ejemplo, pues bueno, nosotros hacemos embutidos marinos en el restaurante con lisas de estero, hacemos chorizo, salchichón, cañalomo, morcón, butifarra, morcilla, sobrasada. Bueno, pues esto es una forma divertida de recibir al cliente en el restaurante, ¿no?, donde le estás dando algo culturalmente que estamos acostumbrados a recibirlo desde el mundo de la matanza y del cerdo ibérico, nosotros lo hacemos desde el mar, ¿no? Uh-huh. Desde eso hasta conseguir hacer un queso que hacemos con grasas de pescado y huevas de erizo, con idea de que el cliente, pues después de tomar esos embutidos, se tome un queso, ¿no? Esos dos conceptos, pues, para recibir al cliente nos parecen súper divertidos. Y luego, pues bueno, empezando por el menú degustación, donde de esta forma recibimos al cliente, pero seguimos realmente pensando en que a partir de ahí en el menú se cuentan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué contamos? Pues intentamos contar lo que es la cadena trófica marina. Como yo digo, ¿no? Intentamos aportar un punto más, ¿no? Respecto a lo que el cliente está acostumbrado a pensar en el mar. Es decir, nosotros indiscutiblemente somos cocineros, pero bueno, somos unos apasionados de la biología marina. Por eso representamos la cadena trófica marina, explicándole al cliente que van a empezar por el fitoplancton, uh-huh, que es lo más pequeño en el mar, luego siguen con el zooplancton, pescados de superficie, medias aguas, así hasta que llegamos hasta el fondo del mar y completamos la cadena trófica de lo que nosotros creemos que tenemos que defender, que es el Atlántico y los pescados que tenemos en esta zona, ¿no? Uh-huh.
Bueno, con una pesca responsable, siempre, evidentemente, que nosotros en este programa siempre hemos defendido, ¿no? Entendemos perfectamente, como defensores del ámbito marino, bueno, pues que esa pesca responsable tiene su sentido. Hoy queremos y estamos haciendo esa inmersión en los fogones de ese restaurante a Poniente del puerto de Santa María, porque nos parece realmente interesante lo que nos proponen, ¿eh? Acabáis de escuchar las reflexiones que nos está haciendo su responsable Ángel León en torno, por ejemplo, a estos embutidos, ¿no? Con productos marinos, básicamente. Seguramente muchos de vosotros en alguna ocasión os habéis preguntado qué sabor tiene el plancton. Y yo también me lo pregunto, Ángel, cuéntanos.
Bueno, yo creo que el plancton es, para mí, es lo más pequeño del mar, pero lo más expresivo a nivel gastronómico, ¿no? Yo no conozco nada sobre el mar que sea más expresivo, ¿no? El plancton, ¿a qué sabe? Mira, lo bonito del plancton es que no tenemos una memoria gustativa, ¿no? Ni recuerdos de haberlo tomado, pues el plancton recuerda muchas cosas, ¿no? El plancton, pues a un gaditano le sabe a lechuga de mar, le sabe a ortiguilla, le sabe al interior de un cangrejo, al interior de un langostino, a la gente de Galicia le recuerda a percebes, no sé, yo creo que lo bonito del plancton, que al fin y al cabo la gente cuando dice que el pescado huele a plancton, yo siempre digo que es al revés, es el pescado el que huele a plancton, ¿no? Uh-huh. Al ser lo primero que filtra el pescado, de ahí viene el olor, ese olor tan especial que da cuando baja la marea, cuando quedan rocas descubiertas, ¿no? Ese amor, ese sabor, ese olor lo produce el plancton, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de 10 tipos de plánctones que trabajamos como si fuesen ingredientes nuevos para una cocina, ¿no? Hay plancton que es sabor un poco dulce, otro que son sabores alcalinos, otro que tienen sabores vegetales. No sé, nosotros hemos descubierto un mundo inédito, ¿no?, en la cocina marinera, que yo creo que si se hubiese descubierto hace mucho tiempo, yo creo que la gente del mar estaría cocinando el plancton, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Uh-huh. Y porque es algo también que a nivel emocional a mí me emociona el saber que es el causante de que todos respiremos, el causante de muchísimas cosas, ¿no? Que equilibran, ¿no?, el mar, ¿no? El plancton es la leche del mar, ¿no? Es lo más importante en él, aún siendo lo más pequeño, ¿no?
Ángel, entonces, bueno, estamos hablando de elementos que, claro, evidentemente en este ámbito gastronómico, por lo menos aquí en Cataluña, se conocen muy pocos, pero sí que es cierto, claro, que es la intención, la voluntad, tu objetivo, ¿no? Recuperar productos, elementos marinos que quizá en ningún punto de nuestro país ningún chef se ha planteado servirlos en la mesa. Aparte del plancton, por ejemplo, ¿qué otro producto complicado o raro, permíteme que diga, sí, esta expresión, ¿no?, se puede comer y que realmente sea apreciable?
Bueno, yo creo que lo bonito de lo que estamos haciendo es que quizá, pues no sé, muchísimos pescados que no le damos importancia, ¿no?, o que realmente no le damos una voluntad, ¿no?, de creer que es un producto magnífico para cocinar o para sacar el pecho por él, pues nosotros lo hacemos, ¿no? Es decir, nosotros nos basamos prácticamente en la más que nada en los pescados que valoran los pescadores quizás y que en los mercados no tienen un valor, ¿no? O quizás pescados que no tienen nombres, ¿no?, porque son estéticamente feos, ¿no?, o porque tienen muchas espinas, o porque la gente no entiende muchas veces, ¿no?, que para aceptar el mar hay que aceptarlo todo, ¿no? Yo conozco muy poco del mar que esté malo, la verdad, lo reconozco. Pescados malos no conozco. Sí conozco y hemos evolucionado en crear nuevas técnicas y nuevas formas de tratar esos pescados. Quizás ese sea nuestro gran avance, ¿no? Nosotros hay pescados, por ejemplo, que le damos un tratamiento de asentamiento cuando se pesca en función de la pesca que tiene, ¿no? Es decir, trabajamos el rigor mortis de los pescados en función del tipo de pesca que tienen, ¿no? Hay pescados que a lo mejor los dejamos reposando 4 días, hay pescados que los llevamos al extremo para que tenga su sabor, y bueno, todo esto es fruto de un trabajo minucioso de investigación con la universidad, el cual pues nos van indicando cuál es el punto perfecto de maduración de un pescado y de muchas cosas. Entonces, bueno, realmente estamos muy contentos.
Bueno, desde luego es algo inédito, realmente no se ve. Podéis, lo digo porque quizá muchos de vosotros que nos estáis sintonizando tenéis previsto acercaros a la zona de Cádiz, estas vacaciones, estos días de descanso de Semana Santa. Bueno, pues no tengáis ninguna duda de visitar ese restaurante a Poniente, porque realmente os va a sorprender con todo lo que nos está explicando su chef, Ángel León, ese chef.
Lo bonito que yo creo que estamos en un programa que todo el que escucha vuestro programa, yo creo que os sigue porque o está enamorado del mar o tiene inquietud, ¿no? A toda esa gente yo creo que a Poniente le va a sorprender muchísimo. Yo creo que los que estamos enamorados de este medio aquí se lo van a pasar pipa y nada, que es vuestra casa, vuestro barco, aquí os recibimos la tripulación para hacer un viaje, yo creo que divertido, y sobre todo no olvidar nunca que a la mesa se viene uno a pasarlo bien, ¿eh?
Y tanto que sí, tú lo dices. Bueno, amigos, El Chef del Mar, este es el libro que presenta la editorial Montagut, su autor Ángel León, ese chef enamorado del mar, esa cocina marinera, ese nuevo concepto, aceptar el mar tal como viene, tal como es. Esta es quizá la singularidad de este chef, repito, absolutamente enamorado del mar. Desde su ámbito de pescador, hoy nos ha querido transmitir pues esa verdadera esencia de la cocina marinera tal y como él la entiende y la expresa. Ángel León, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, muy buenos días. Desde el restaurante a Poniente de Puerto de Santa María, en Cádiz.
Y aquí sigo enamorado.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
I could be your sea of sand. I could be your warmth of desire.
Doncs arribant quasi a les 11 en punt del matí, nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquesta edició de Tota Costa en quant a informació subaquàtica. Aquí ho deixem, repetim, però ja sabeu que us convidem encara a compartir dues hores de ràdio en aquesta sintonia amb temàtiques totalment diferents, gastronomia i enologia, amb una nova d'entrega de Trotamundos que de seguida arriba en aquesta antena. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.